Són 8:15.
L'Infovespre.
Comencem l'Infovespre d'avui dimecres 30 d'agost amb un repàs als titulars. S'acosta el dia del referèndum sobre la independència de Catalunya i en alguns municipis com Mataró, el pacte de govern entre el PDeCAT i PSC trontolla després que els exconvergents hagin decidit preguntar a la militància si mantenen o no el pacte amb un partit que es mostra contrari al referèndum i a la independència. A Calella, el PDeCAT governa amb el PSC, però la situació és, segons el tinent d'alcaldia i cap de llista del PSC, Josep Torres, de plena normalitat. Segons ell, el govern que encapçala Montserrat Candini treballa de manera cohesionada amb uns objectius clars de ciutat. El Maresme produeix les samarretes oficials de la Diada. La samarreta oficial de l'Assemblea Nacional Catalana per la Diada es confeccionarà íntegrament al Maresme. Es calcula vendre'n aproximadament unes 600.000 unitats, perdó. Rosdan i Mago de Mataró és l'empresa encarregada de supervisar tot el procés. Tot i això, la samarreta ha sigut teixida a Arenys de Munt per l'empresa Montex i tintada a Pineda de Mar en la fàbrica Timfer. Els Mossos d'Esquadra han fet pública en les últimes hores una fotografia de la parella de joves del Maresme desapareguts des de dijous. Els bombers de la Generalitat i els Mossos d'Esquadra continuen la recerca dels joves de 21 i 23 anys al pantà de Susqueda. El grup Esport i Salut de Calella Marxa ha presentat una proposta pels pressupostos participatius que impulsa l'Ajuntament de Calella. Segons ha avançat Francesc Montero, durant una entrevista a l'Info Migdia, es tracta de l'adquisició i la instal·lació de 30 aparells per fer gimnàstica que es col·locarien per diferents indrets de la ciutat. A més, la proposta també contempla la creació de pistes de petanca i bitlles catalanes. El cost global d'aquest projecte seria de 36.000 euros i 14.400 euros serien destinats a les pistes de petanca i bitlles i 21.600 euros per adquirir els aparells de gimnàstica. I una altra proposta que s'ha presentat també als pressupostos participatius és la de recuperar l'Avinguda Marítima. L'Albert Arcas és l'impulsor que vol intentar tornar posant damunt la taula el projecte de l'arquitecte calellenc Jeroni Martorell i Terrats. L'objectiu és organitzar l'ús de l'espai litoral de Calella per tal de millorar la seguretat dels vianants de peu i facilitar també la mobilitat i els serveis d'aparcament per bicicletes i vehicles a motor durant tot l'any. Avui a l'Infovespre ens ho explicarà ell mateix. I per últim, l'oficina local d'habitatge ha atès a més de 1.800 consultes durant el primer semestre de 2017. D'aquestes, gairebé 1.500 han estat visites ateses de manera presencial a les instal·lacions situades a la plaça Vicenç Ferrer. S'acosta el dia del referèndum sobre la independència de Catalunya i en alguns municipis, com és Mataró, el pacte de govern entre el PDeCAT i el PSC trontolla després de que els exconvergents hagin decidit preguntar a la militància si mantenen o no el pacte amb un partit que es mostra contrari al referèndum i a la independència. A Calella, el PDeCAT governa amb el PSC, però la situació és, segons el segon tinent d'alcaldia i cap de llista del PSC, Josep Torres, de plena normalitat. Segons ell, el govern que encapçala Montserrat Candini treballa de manera cohesionada amb uns objectius clars de ciutat. Josep Torres ha recordat que en el moment en què es va signar el pacte de govern es va deixar al marge tot el que tenia a veure amb el procés independentista, una qüestió que ell titlla de tema conflictiu. Tot i això, des del PSC de Calella ho viuen amb normalitat i tranquil·litat.
Nosaltres ho veiem amb tranquil·litat, amb normalitat, pensem humilment que no som gaire cosa nosaltres, que nosaltres som doncs, gent de ciutadans de Calella i que treballem per Calella i en tot cas doncs, hi ha gent per sobre de nosaltres que tenen la responsabilitat, greu responsabilitat, de que les coses no se'n vagin de mare, diguéssim, i que doncs, tots plegats el dia 1 ens fem el menys mal possible i a partir d'aquí a veure què passa.
Josep Torres reconeix que se sent còmode governant amb el PDeCAT perquè, segons ell, abandonant el component polític hi ha el component humà. El diumenge 1 d'octubre, data prevista pel referèndum, el PSC de Calella es mantindrà al marge del que pugui passar.
Nosaltres no ni amaguem res ni farem res especial, simplement nosaltres no estem d'acord, nosaltres com a PSC som un partit que no som independentistes i per tant jo ja puc entendre absolutament aquesta part emocional que ha portat a una part de la societat catalana a reivindicar la independència de Catalunya, però nosaltres no ho compartim, però no passa res. Vull dir, són dues postures diferenciades i cada un defensa el que creu que és convenient per, no ja per un mateix, sinó per la comunitat.
El líder dels socialistes cadallencs ha reconegut durant una entrevista a l'Infomitjà que el PSC no dona cap consigna concreta a les agrupacions locals en quant als pactes que tenen subscrits. I el Maresme produirà les samarretes oficials de la Diada. Les samarretes oficials de l'ANC per la Diada es confeccionaran íntegrament al Maresme i es calcula vendre'n aproximadament unes 600.000 unitats. Rosdan Animago de Mataró és l'empresa encarregada de supervisar tot el procés. Tot i això, la samarreta ha sigut teixida a Arenys de Munt per l'empresa Montext i tintada a Pineda de Mar en la fàbrica Timfé. Seguidament s'han traslladat a la capital del Maresme per estampar el disseny de Jordi Calvís, on es tradueix el sí a diverses llengües, com el xinès o l'àrab, i on s'ha distribuït la feina de cosir-les a quatre tallers diferents. Daniel Canyelles, responsable de l'empresa Rosdani Animago, parla sobre tot el procés de la samarreta i el seu disseny.
Pues la part del procés tota sencera és portar el fil a teixir, portar-ho a tintar, tallar-ho, confeccionar-ho i distribuir-ho a tot Catalunya, bàsicament. La idea és una idea de l'assemblea. El teixit és un teixit tècnic transpirable i llavors el disseny del dibuix d'això tot ho han subministrat ells.
De moment porten 150.000 comandes inicials que les podrien arribar a duplicar-se en breus tal i com van les comandes.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Els Mossos d'Esquadra han fet avui públiques una fotografia de la parella de joves del Maresme desapareguts des de dijous. Els bombers de la Generalitat i els Mossos d'Esquadra continuen la recerca dels joves de 21 i 23 anys al pantà de Susqueda. Aquest matí el conseller d'Interior, Joaquim Forn, ha dit que el cotxe de la parella no va caure per accident. Forn també ha dit que la principal hipòtesi és que algú va empènyer el cotxe cap al pantà, així com un màxim respecte per la situació, ja que es tracta d'una parella de joves que ara per ara no se sap en quina situació es troben. El dilluns al vespre, els equips de rescat van trobar el vehicle, un Opel Zafira, a una profunditat de 7 metres. Els Mossos d'Esquadra van confirmar que no hi havia ningú dins, però sí que van trobar les carteres dels dos joves. El mateix dilluns també van trobar el caiac de la parella. Ara, els Mossos d'Esquadra han publicat una imatge dels joves captada per una càmera de seguretat d'un establiment i fan una crida a través de les xarxes socials amb la intenció que, si algú té informació o referència, es posi en contacte amb el 112. En la recerca hi treballen quatre dotacions terrestres dels bombers de la Generalitat, dues dotacions del grup d'actuacions especials subaquàtic, un helicòpter amb el Grae de muntanya i tres dotacions de Mossos d'Esquadra.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
El grup Esport i Salut de Calella Marxa ha presentat una proposta per als pressupostos participatius que impulsa l'Ajuntament de Calella. Segons ha avançat Francesc Montero durant una entrevista a l'Infomigdia, es tracta de l'adquisició i instal·lació de 30 aparells per fer gimnàstica que es col·locaran per diferents indrets de la ciutat. A més, la proposta també contempla la creació de pistes de petanca i bitlles catalanes. El cost global d'aquest projecte seria de 36.000 euros, 14.400 euros destinats a les pistes de petanca i bitlles i 21.600 euros per adquirir els aparells de gimnàstica, ho explica Francesc Montero.
En total, o sigui, les pistes de petanques i bitlles i quatre banys costarien unes 14.400 euros, després els aparells gimnàstics que en col·locaríem 30 costaria 21.600 i en total serien uns 36.000, que llavors encara queden 144.000 que es poden fer servir per unes altres coses que hi hagin, com això del parc i coses que hi ha gent que ha presentat.
La idea és col·locar els aparells de gimnàstica en punts estratègics de la ciutat per on habitualment es fan rutes caminant i exercici físic.
Els eucaliptus, llavors anien cap a baix pel passeig del cementiri, aniríem allà on hi ha les pistes actualment, allà en posaríem tres més de pistes, més un bancs, després el passeig de les Palmeres, passeig de Garbí, passeig de Garbí uns altres també, i ja aniríem cap a Roca Grossa, a Roca. Però al pont de fusta, com si diguéssim. Uh-huh. Llavors amb el pont de fusta pujaríem per allà, i també hi ha un mirador en el qual seria molt maco ja poder posar un. Uh-huh. I on hi ha la barca aquella, al costat de la pujada del Faro, també posant un altre.
El termini per presentar els projectes participatius de l'Ajuntament de Calella va finalitzar el passat divendres 25 d'agost. Com a requisit bàsic, les propostes han de ser de caire global per tal de que tots els ciutadans en puguin gaudir. I la següent proposta que s'ha presentat pels pressupostos participatius també de Calella és la de recuperar l'Avinguda Marítima, un projecte que ja es va presentar l'any 1929 i ho va fer l'arquitecte calellenc Jeroni Martorell i Terrats. L'Albert Arcas és l'impulsor que vol intentar tornar a posar damunt la taula la pacificació del litoral calellenc amb els seus vianants. Ell és geòleg, especialista en medi ambient marí. Actualment es dedica a la docència i l'objectiu del seu projecte és organitzar l'ús de l'espai litoral de Calella per tal de millorar el gaudi i la seguretat dels vianants a peu i facilitar també la mobilitat i els serveis d'aparcament per bicicletes i vehicles a motor durant tot l'any. Ens explica el projecte el seu impulsor, Albert Arcas. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ens podries fer 5 cèntims a la idea que has presentat pels pressupostos participatius de 2017?
De fet, és una idea que encara no ha estat acceptada, no? És una proposta de projecte, no? I la idea, d'alguna manera, tampoc és original meva. Vull dir, d'alguna manera recupera una idea inicial de Jeroni Martorell que es va presentar l'any 1929, i el que feia era aconseguir guanyar un espai que en aquell moment era, d'alguna manera, en desús, que era la zona més litoral del passeig, i va ser recuperar aquest passeig que unia directament amb la platja, no? amb la sorra. Això és la idea inicial que jo he recuperat i que proposo, no? D'intentar tornar a recuperar això, no? La connexió entre el passeig i la platja.
Ens podries delimitar geogràficament de quina zona exactament estaríem parlant?
Bé, concretament, jo ho he proposat des de la Riera Capaspre fins al Rigany dels Frares. I tot aquest tram, d'alguna manera, el passeig està separat de la platja per la zona de vehicles, no? Clar, l'any 1929, doncs, aquest problema no el tenien. Però amb els anys, doncs, d'alguna manera s'ha incorporat aquest carril de vehicles i d'estacionament en aquesta zona, que talla la connexió, fent que sigui una zona, crec que insegura en aquest sentit, no? Generant aquest espai de circulació que no sempre és la circulació que la velocitat que demanen. I d'alguna manera intentava això, no? Doncs fer una proposta que recuperés un espai i que fes tota la zona molt més segura, no?
Assegures en el teu pla, en el teu projecte, que segons la llei de costes no s'ha de realitzar cap obra que requereixi els permisos per modificar aquest espai que és molt preuat, no, per la conservació de les costes catalanes, no?
Sí, clar, de fet tota la zona del passeig està al límit entre per allà enmig hi passa la zona de marítimo-terrestre, no? Que depèn de costes. Per tant, actuacions que s'hagin de fer allà en aquest sentit de construcció, doncs sempre ha de passar per un projecte previ molt, molt farragós, no? Com ha sigut, suposo, la ubicació de dels bars, aquests restaurants, no? Que és una manera que també Calella ha mostrat en aquest sentit que es vol obrir durant tot l'any al mar, no? Llavors penso que quedava això com una mica coix, de dir, bueno, si tenim un restaurant potser, no? Volem vendre molt la platja, però connectar el poble amb la platja i posem un impediment que difícilment traurem ara, que és la via del tren, i després un tren més enllà i posem un altre impediment que serien els cotxes. De fet, el projecte aquest, el que he intentat és que fos el màxim de guany pels ciutadans amb el mínim cost possible, perquè també el projecte aquests participatius, no? Bueno, no és una cosa que m'atregui molt, no? Perquè pot arribar a generar una certa competició entre projectes. I la idea era veure com podem manegar-ho, no? D'alguna manera, perquè sigui el cost mínim i que es puguin realitzar el màxim de projectes, que entenc que tots són tant o més vàlids que aquest que proposo jo. No?
Uh-huh. I en el teu projecte, quines actuacions, és a dir, materials s'haurien d'aplicar? És a dir, obres, noves senyalitzacions?
D'obres no n'hi ha cap. L'únic és modificar la senyalització que actualment hi ha, no? Que és de circulació de vehicles per la zona que actualment hi estan circulant. Llavors seria modificar aquesta senyalització passant-la en el primer carril, que és el que està, el primer passeig, que és el que està enganxat a la via del tren, no? Allà hi hauria la senyalització d'estacionament i de circulació de vehicles. L'altra cosa que s'hauria de senyalitzar seria el carril bicicleta, no? I després ja, en principi és això, són la despesa, bueno, no diria la despesa màxima, perquè la despesa seria en dos àmbits, no? Per una banda, amb aquesta senyalització, que seria la meitat del pressupost, i la resta seria, però alguna cosa que també penso que és molt necessari, que seria amb una seguretat, no sé si és passiva o seria desfibriladors, no? Uh-huh. Que fa molt, bueno, no sé, si mous una mica pel territori, doncs vas visitant llocs, poblacions que tenen desfibriladors a diferents indrets de la ciutat i, a més, a l'abast de tothom, no? No és d'una instal·lació, sinó a l'exterior. Uh-huh. Llavors, d'alguna manera, he volgut suplir, ja que el cost no era molt alt de tota la senyalització, doncs afegir doncs, un cert inversió en aquest en aquests desfibriladors que poguessin estar a l'exterior i distribuïts per tot al llarg de la platja.
I llavors el pressupost que tu calcules més o menys, el total de quin és?
Jo que vaig presentar en paper a l'Ajuntament era d'uns 80.000 euros perquè no tenia, em faltava, havia demanat a les empreses que m'enviessin això amb preus, no, de les coses, però l'últim pressupost que tinc a dia d'avui sortiria al voltant d'uns 70.000 euros, dels 180 que d'alguna manera permet realitzar, no? Dic perquè, clar, jo no sé si aquesta proposta arribarà a tirar endavant o no, però, per una banda, si realment es pot arribar a realitzar, perquè tampoc sóc especialista en això, això haurien de ser els tècnics de l'Ajuntament que haurien d'acabar confirmant-ho, no?, tot aquest pressupost, és una orientació. Però, d'alguna manera, si fos realment els 70.000 euros aquests, de senyalització, bàsicament, i de desfibriladors, permetria poder realitzar molts altres projectes, no? I en cas de que realment sortís aquest, però que surt molt més car, doncs hi hauria un marge bastant gran perquè es pogués arribar a realitzar.
Uh-huh. Tu, en el teu pla, també proposes uns canvis de direcció dels carrers que dius que també poden generar una major fluïdesa en la zona de la Nacional. Explica'ns com quins canvis de direcció dels carrers serien.
Vist perquè ell és en el barri de Pequín i normalment doncs genera, abans d'arribar a la rotonda, no, l'entrada per la Riera Capastre, doncs a vegades genera allà un embús, no, en aquella rotonda. I la idea també, perquè hi hagués una major fluïdesa de circulació de vehicles, seria que actualment el passeig de mar doncs poden circular en dues direccions, no en dos sentits, perdó, doncs que només fos en sentit direcció Pineda. Vale. I llavors el retorn fos pel carrer en Sant Quadre. Llavors, clar, els cotxes d'alguna poguessin fer una certa rotonda també Riera amunt, no? Es va fer un pla de mobilitat i no sé ben bé, no he rebut, no? No he vist cap canvi, no, en aquest sentit. Mm-hmm. Però sí que durant molts anys s'han anat canviant molts carrers i molta distribució, no? El carrer Sant Clavé, per exemple, el carrer Jovara, s'han canviat de sentit. La Riera de pujada i baixada és més baixada. Vull dir que entenc que si realment això és compatible amb la proposta aquesta de mobilitat que en algun moment suposo que l'Ajuntament deu tenir, no? Jo no disposo d'aquest document, doncs entenc que això és canviar una altra vegada, això és cartelleria, és la senyalització aquesta que és bastant reduïda de cost, no?
Mm-hmm. També proposes que hi hagi un pàrquing de caravanes, és així?
Sí. També és una mica això, no? El fet de viatjar, doncs, va fent veure que, sobretot per aquí a França, no? O Suïssa, o més al nord, no? I ho veus per la població, també, que arriba gent que viatja amb caravana i gent, d'alguna manera, famílies, no? Senceres, amb els fills, els gossos, esportistes, no? Mm-hmm. Que viatgen també amb aquest mitjà. Potser no com a finalitat quedar-se a Calella uns dies, però podria ser, no? Evidentment hi ha càmpings, hi ha una oferta, però sí que aquest viatger que és de pas, no?, que potser sí quedaria dos dies i que són viatgers que d'un poder, jo crec que és tan gran, no?, perquè el fet de viatjar amb aquests vehicles, doncs, és ja bastant car, ja d'alguna manera etiqueta aquests viatgers amb aquest nivell bastant alt, no? I crec que podria ser, doncs, alguna manera de traure una miqueta més a un tipus de turisme que estem promocionant, que és el familiar i l'esportiu, i que a dia d'avui no hi té cabuda de forma com oberta, no?, a nivell de població. Llavors, el pàrquing que hi ha actualment al costat del cementiri, ja que disposa d'instal·lacions d'aigua i doncs, fer-hi tot un... i de corrent, doncs seria fer-hi doncs, a la part més propera a la paret del cementiri, fer-hi en aquella zona unes quantes places que poguessin ser d'acceptació d'aquest tipus de turisme, no? Em sembla que podria ser molt interessant.
I per què creus o dius que la imatge de Calia faria un gir de qualitat en els espais naturals?
Bueno, jo el fet de que puguis estar passejant i poder estar veient a la platja, a la sorra, poder connectar aquests dos espais, no?, que és el de passeig i el de bany o de joc a la sorra, i crec que això guanyes moltíssim, no treus aquest impediment que és molt insegur d'allà enmig que ara mateix els vehicles, no? Crec que guanya això a nivell paisatgístic, no? Com seria un passeig, per exemple, semblant al de Blanes, no?, que era una alçada diferent, però bueno, seria una cosa semblant a això, no? Tens unes cases, tens els vehicles i després tens la zona pels vianants a peu, no? I jo crec que a nivell de seguretat, un espai que tan concorregut per infants, no?, per famílies, és el que diem, no?, fins i tot per esportistes, penso que seria molt interessant. A part que, d'alguna manera, també separaria tota la part aquesta de vehicles, que no l'afectaríem quan fem la fira, no?, quan es munten en segons quines activitats. Podria fins i tot permetre doncs, que aquesta mobilitat d'aquest passeig i fins i tot la zona d'aparcament es mantingués durant tot l'any, no?, que en moltes èpoques s'ha doncs, de tallar perquè, o s'ha d'impedir perquè ens generem segons alguns esdeveniments que fa que no pugui circular-hi per aquella zona.
Has comentat que encara no està acceptada aquesta proposta.
Sí.
Quan sabràs alguna cosa?
A vegades diu que en cas de ser acceptada, quan sigui acceptada, ens ho comunicaran. Perquè després s'ha de poder presentar...
A votació.
Ho presenten, no. Abans, a duanera, et conviden a que hi puguis assistir per explicar-ho amb algun detall més del que pugui haver-hi en el projecte. No? Però ara mateix jo no tinc cap notícia i diria que... No sé si estem... No diria que el termini ja s'ha acabat de presentació, però diria que ara estan en la fase d'avaluació d'aquests projectes i veure si són viables o... No sé, no ho especifica molt les bases, o si més no les que he llegit ja.
Doncs estarem a l'espera a veure si l'accepten.
Molt bé.
Doncs moltíssimes gràcies, Albert, per explicar a Ràdio Calella Televisió a l'Infovespre la teva proposta i molta sort.
Merci, bona sort per tots els ciutadans, perquè no és pas una cosa per mi, això, no? D'alguna manera, sort per tots els ciutadans, jo crec, ciutadans i visitants, que crec que hi guanyarien una cosa que ara mateix poca gent crec que ens ho podem imaginar, no? Bé, moltes gràcies.
Que vagi molt bé, Albert. Adéu-siau.
Merci.
facebook.com/Ràdio Calella Twitter, @RadioCalellaTV
L'Oficina Local d'Habitatge ha atès més de 1.800 consultes durant el primer semestre de 2017. D'aquestes, gairebé 1.500 han estat visites ateses de manera presencial a les instal·lacions de la plaça Vicenç Ferrer. Segons l'informe de seguiment relatiu a l'activitat de l'Oficina Local d'Habitatge, 266 han sigut per telèfon i 47 a través del correu electrònic. També s'han registrat, revisat i traslladat 488 documents a l'Agència d'Habitatge de Catalunya. Així mateix, s'han tramitat més de 400 sol·licituds per a les dues línies d'ajuts al lloguer que ofereix la Generalitat de Catalunya. L'oficina, inaugurada al setembre de 2016, va néixer amb la vocació de servei supramunicipal i compta amb la participació de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar. A més, la voluntat del govern a l'hora d'obrir una oficina local d'habitatge era acostar al ciutadà al catàleg de serveis que ofereix l'Agència d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, aquesta oficina incorpora la Fundació Hàbitat Solidari, avalada per l'Ajuntament de Calella, i gestiona en l'actualitat uns 85 pisos buits. Els ofereix a famílies vulnerables a preus de lloguer social i en garanteix el cobrament als propietaris. Per aquesta raó parlem avui amb en Josep Torres, segon tinent d'alcaldia d'Habitatge. Bona tarda.
Bona tarda.
Quins han sigut els problemes dels calellencs més freqüents quan han trucat o han acudit a l'oficina de local d'habitatge?
Mira, bàsicament, el gruix més important és la informació sobre ajudes d'habitatge. això és el més important, que pràcticament estem al torn de 400 i escaig consultes, bueno, més aviat consultes, gestions directes per tal d'aconseguir aquest ajut de lloguer. Després, clar, se'n deriven moltes més consultes. I després hi ha una altra banda de consultes que són referides a aspectes més tècnics, encara que aquestes no són tan importants.
Els calellencs tenen dificultats per accedir a un habitatge. Això és el que va concloure el pla d'habitatge que es va presentar al passat ple. Creus que amb la gestió que fa la Fundació Habitat Solidari dels 85 pisos que estan gestionant ara mateix podria donar cobertura a la majoria d'aquestes sol·licituds d'habitatge solidari, social?
Bé, aviam, la feina que fa la Fundació és una feina excel·lent i importantíssima per Calella. Però hem de tenir en compte que si la pregunta és si pot assolir tota aquella demanda que hi ha a la població, és molt, molt, molt complicada. Hi ha molta demanda, hi ha gent que pot pagar un pis però relativament car, vull dir que no poden pagar quantitats importants, i en moments de crisi com el que hem patit, doncs això s'ha agreujat, diguéssim, amb la gent que ha perdut la seva casa o amb gent que doncs han perdut la seva feina i han de buscar un altre tipus d'habitatge, no? Per tant, no podem donar absolutament tota la resposta a tothom, però sí que és cert que ha sigut un instrument importantíssim perquè aquest problema no, o sigui, és un problema molt important a Calella. En la Fundació és un estri que, de fet, la voldríem moltes altres ciutats. Estem en torn de més, si no recordo malament, ara de memòria són uns 83 pisos, i, per tant, hem de dir que hi ha 83 famílies que amb dificultats per accedir a l'habitatge, doncs que a través de la Fundació ha pogut trobar la vivenda que necessitava.
Has comentat que hi ha hagut unes 400 sol·licituds tramitades per les línies d'ajuts al lloguer que ofereix la Generalitat de Catalunya. Saps quan es sabrà la resolució d'aquestes tramitacions?
Això fins a final pràcticament de l'any no se sabrà exactament. O sigui, són coses que requereixen doncs un temps, no? I fer-les efectives normalment és pràcticament d'un any a l'altre, per dir d'alguna manera. Hi ha algunes que poques, hi ha algunes que són de continuïtat, i la gran majoria són doncs noves, i per tant s'han de fer tot el procés i són processos normalment lents. Però bueno, són, en tot cas, quan s'arriben a aconseguir, són ajudes molt importants i són ajudes que són segures.
I estan satisfets llavors amb el començament d'aquesta oficina local d'habitatge després de saber-ne el balanç del primer semestre?
Bé, nosaltres ja vam començar l'agost de l'any passat, estem ara ja pràcticament en un any, hem fet dos semestres, i aquest ha sigut el més contundent, per dir-ho d'alguna manera, perquè és el que doncs s'ha rebut totes les demandes d'ajuts de l'Agència d'Habitatge. Per tant, ara és quan hem pogut veure que l'Oficina d'Habitatge és una eina importantíssima per tal d'apropar a la gent doncs tota la informació sobre l'habitatge, totes les ajudes que es poden aconseguir i tota la informació tècnica que està a l'abast de la població. Això per nosaltres era prioritari. I tota aquesta informació que tenim, que es pot aconseguir, òbviament, per internet, a Barcelona, doncs anant a Mataró, però nosaltres li hem posat al ciutadà d'aquí de Calella molt, molt, molt a l'abast. Per tant, en un moment donat, doncs pot anar a l'oficina, pot anar a Vicenç Ferrer i allà troba una persona que li informa correctament de tot allò doncs, que s'està gestant en aquests moments en el tema de l'habitatge.
Doncs moltes gràcies, Josep Torres, per atendre la nostra trucada a l'Infovespre i moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.
I ara la previsió del temps.
I durant tot el dia se n'esperen precipitacions en forma de xàfec de caire tempestuós que podran afectar a qualsevol punt de la comarca. Els vents seran febles al matí, de component variable i lleugerament moderats durant la tarda, de component nord-est. La mar en estat de marejol, al matí augmentant a maró de cara cap a la tarda. Les temperatures baixaran amb mínimes que es registraran al final del dia entre els 16 i els 19 graus, mentre que les màximes oscil·laran entre els 23 i els 25 graus. Que acabeu de passar una bona tarda de dimecres. Nosaltres tornem demà, com sempre, a 2:15 a l'Infovespre. Gràcies per ser aquí.